I seguim comentant el gest que ha fet el Papa Francesc. Ara tenim al telèfon a Christoph Charamza. Ell és teòleg i mossèn. Va treballar al Vaticà fins que va ser expulsat per fer pública la seva homosexualitat. I també tenim al telèfon el conciliari de l'Associació Cristiana de Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, l'associació coneguda com ACGIL. El seu conciliari es diu Jordi Valls i els tenim tots dos al telèfon. Christoph i Jordi, què tal, com esteu?
Hola.
Hola, hola.
Tot bé.
Escolteu, Christoph, comencem per tu. Quina valoració en feu de les paraules que ha dit el Papa Francesc al documental Francesco? Considereu que és una mica com el pinkwashing de l'Església Catòlica?
No és el primer missatge gay-friendly d'aquest papa. És sempre, però, un missatge informal, quasi privat, personal, igual com les seves respostes en avions, entrevistes, trucades telefòniques particulars, o, com ara, un documental que promou una mena de propaganda a la seva vida en un festival de cinema a Roma. No és cap discurs institucional de l'Església, cap canvi de doctrines o leis homofòbiques, que són responsabilitat de l'Església del Papa Francesc i que no han canviat ni una iota durant 8 anys del seu pontificat. Llavors, hi ha paraules que creen una mena de confort, de benestar a molts gais i lesbianes, però falten fets.
O sigui,
les paraules no coincideixen amb fets del Papa.
O sigui, creus que fa falta un pas més, no?
Jo diria que és com un legislador que té el deure moral de canviar la injustícia de la seva institució que precedeix,
sí,
i ell, en lloc d'exercir el seu poder, la seva obligació moral, està convencent les víctimes de l'opressió, de la discriminació, que tot va bé i que té molta compassió per ells. I, per tant, no canvien l'opressió i la situació d'oprimir.
Jordi, tu què en penses?
Bé, sí, estic d'acord, evidentment estic d'acord, però penso que són un pas endavant important. És a dir, jo fins ara no havia sentit cap bisbe ni cap papa dir aquestes paraules. Més aviat al contrari, els discursos, fins i tot informals, eren profundament vexants i profundament insultants i profundament denigrants per mi i per les persones com jo.
I no s'havia fet cap pas endavant, no?, en aquest sentit?
No. Jo penso que el sol fet de dir-ho, encara que sigui informalment, encara que sigui amb una mena de compassió denigrant, és a dir, una mena de mansplaining, no? Allò de dir, doncs ara, pobrets, vinga, sí, que formin una família, va, qui sóc jo per jutjar-los? Clar, són afirmacions doncs, que encara no són el que volem, però que penso que és un pas endavant. I evidentment que si ell volgués, com que l'Església Catòlica és una monarquia absoluta, si ell volgués, doncs podria canviar demà mateix el catecisme i totes les normes que hi ha dins de l'Església que ens marginen, no?
Sí, però Jordi, digues. Dius que ha fet un pas endavant, però que en podria fer més. Però, per exemple, el bisbe Athanasius Schneider, que està molt vinculat al Vaticà, ja ha demanat que es retracti el papa i és una de les veus crítiques amb aquest discurs. Què en penseu?
Sí, i el cardenal Müller, que el Christoph deu conèixer molt bé, també ho ha dit, que el cardenal Müller diu, jo estic obligat a seguir Jesucrist, però no a seguir el papa quan es desvia de la sana doctrina. Bueno, són carcamals d'aquests que ronden pel Vaticà fa molts anys i que estan fent els últims estertors. Jo penso que bueno, és el que han de dir, no? Però, a veure, que per altra banda, jo no sé si el Cristó ho havia sentit, a dins del Vaticà sempre s'ha criticat el papa, no? Però amb la violència i amb la violència que es critica Francesc, jo penso que mai no ho havia sentit, no?
Christoph, tu havies sentit aquests comentaris discordants tan virulents contra un papa quan tu hi eres al Vaticà?
Sí, clar. Joan 23, si haguessis escoltat comentaris crítics contra el seu projecte de Concili Vaticà II no, no podria obrir cap concili. Ell ha fet aquest pas i no tenia por de persones que podrien matar-lo al Vaticà. Jo penso que, efectivament, estem davant a un pas important endavant, però en la propaganda de l'Església. Crec que hem de pensar de veritat quin som nosaltres a l'Església, persones LGBTIQ, o quin són les mujeres, per deixar per un moment, guys. Som oprimits, som víctimes d'una secular discriminació, que no depèn d'un bisbe menys o més important, sinó són DNA de l'Església, de les seves lleis i de les seves doctrines. Llavors, no són decisions d'un grup extremista, és la tendència d'opinió pública, de justificar així la pobra falta de reformes del pobre papa francès, atacat per grups extremistes. Aquests grups extremistes, aquests bisbes extremistes, són fruit de l'Església. És l'Església que ha format aquests monstres, perquè l'Església té una doctrina monstruosa contra els drets humans. Pas endavant està en la, diria, perfecta propaganda creada a poc a poc amb les declaracions informals de papa. Estem creant una façana.
Cristof, però en aquest sentit, tu dius, són monstres creats dins de la pròpia Església. Però hi hauria alguna manera de que es pogués trencar aquest peix que es mossega la cua? O sigui, uns bisbes formats dins del Vaticà i que es va perpetuant amb el temps aquesta manera de pensar? Poden haver-hi aquests canvis legislatius que demana el papa al documental?
No, el papa no demana cap canvi legislatiu perquè el papa és responsable de la falta d'aquests canvis. No.
Sí.
No, el papa acusa a se mateix en aquest documental. El papa està treballant perquè la situació concreta, objectiva d'injustícia homòfoba i misògina de l'Església catòlica no ha de transformar-se en un percebut clar en la consciència crítica des que la pateixen, de les seves víctimes. I ha obtingut resultats perfects. Avui no podem més convencer la major part de l'opinió pública i drets, gais, lesbianes, catòliques, que estem tots equivocats, que estem víctimes utilitzades per sistema, que en realitat el papa ha obtingut el resultat en seu pontificat.
Jordi,
ha neutralitzat les víctimes, que han trobat en les seves paraules un refugi de seguretat, d'un confort.
Jordi,
jo diria que és molt humà això, Cristof. A veure, jo n'he fet molts tips de plorar sentint declaracions de papes i de bisbes, i humanament em satisfà i em crea confort, evidentment, sentir aquestes paraules mínimament amables del papa. Que podia fer més coses, que podia aprovar el matrimoni, que podia ordenar dones bisbes, que podia permetre que els gais fossin sacerdots. Evidentment. Però només el fet aquest a mi em fa content. Això vol dir que ja em conformo, que ja deixo de lluitar per totes aquestes millores que hi ha d'haver dins de l'Església? No, evidentment que no, però penso que és un pas endavant i humanament em sento satisfet perquè m'agrada sentir bones paraules, no? I mira que mai m'hagués imaginat que parlaria públicament a favor d'un papa, jo? Però bueno, en aquest sentit estic parlant a favor d'ell per això, perquè humanament està molt bé que et diguin coses agradables, que et diguin que per primera vegada et diguin que pots formar una família, cony. Fins ara ens havien dit no només que no podíem formar família, sinó que estàvem fora del designi diví, que això el catecisme ho continua dient, ja ho sé. Però bueno, almenys el papa almenys ha fet servir una paraula amable, no? I no vull no vull que sembli que ja està, que ja estem neutralitzats, que deixarem de lluitar i que ja estem contents. Evidentment que no, continuarem lluitant. Però bé, estic content, mira. Oh, to see without my eyes.
first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me.
Hem parlat amb dos teòlegs, el Carlos Osma i l'Amada Rodríguez, crec que els coneixeu a tots dos. El Carlos Osma és més de la branca protestantista. I també hem volgut saber una miqueta també el seu parer d'aquestes declaracions. Escoltem-les.
M'he deixat bé en el sentit que crec que l'Església ha de donar uns altres passos. Vull dir, no pots estar dient al mateix temps que les persones LGTBI som filles de Déu i aleshores l'Església ens ha de donar tot el suport i ha de ser respectuosa i carinyosa amb nosaltres i al mateix temps dir que nosaltres no tenim dret a constituir una família cristiana, a constituir un matrimoni cristià, és contradictori, no?
Recordo el tema del sacerdoci de les dones o el tema, per exemple, del matrimoni dels sacerdots, que semblava que s'obria una possibilitat d'apertura en aquests temes, no? I que s'avançaria en aquests aspectes, però al final tot ha quedat en un no-re, no? No s'ha avançat, almenys a la pràctica, amb aquests temes. Pot ser que això que acaba de dir, bueno, això que ha dit el Papa, aquestes declaracions, que pugui ser el mateix que els altres temes.
Ha posat un exemple, el Carlos, dient que l'Església Luterana ja va fent altres passos, com posant monges i capellans davant de càrrecs. Com és que l'Església...
Jo és el que dic. A veure, la teòloga ho ha dit perfectament. Les paraules aquestes introdueixen com una mena de falca, una contradicció en el si del monstru aquest que és el Vaticà. És a dir, el mateix papa està dient una cosa i el catecisme diu una altra. Per tant, vol dir que aquí s'ha creat una tensió que cal resoldre d'alguna manera, per una banda. I per altra banda, també esglésies tan cristianes com la luterana, com la protestant, com algunes esglésies protestants, com l'església anglicana, doncs fa molts anys que estan ordenant dones, que hi ha dones bisbes, si parlem de l'ordenació de les dones, i després fa molts anys que estan ordenant capellans gais i capellanes lesbianes que diuen en les cases parroquials en les seves parelles respectives. Per tant, això és una cosa que caurà pel seu propi pes. I la manera de que caigui pel seu propi pes és anar introduint falques de contradicció com aquestes que ha fet el Papa. Que si ell volia fer-ho o no, això ja no ho sé. Jo penso que sent jesuïta no da puntada sin hilo, que diuen els castellans, no? I al gabinet de mitjans de comunicació de la Santa Seu, que la Santa Seu és la diplomàcia més antiga del món i amb més experiència, no se'ls ha escapat donar aquestes declaracions que el Papa va fer l'any 2019 amb el cineasta rus aquest perquè les posin al documental. Per tant, vol dir que hi ha una certa voluntat d'introduir aquestes falques de contradicció perquè vagin desencadenant els altres canvis. Aquesta seria la conseqüència lògica. Ara, el pobre home aquest té 80 no sé quants anys, durarà el que durarà i després ja veurem si l'Esperit Sant tornarà a bufar en el sentit de posar un papa una mica més persona que els altres dos que hi havia hagut.
Jordi i Christoph, aquest pobre home que em diu en Jordi, fa un parell d'anys va concedir una entrevista amb en Jordi Évole i el Jordi Évole li va fer una pregunta envers el tema de l'homosexualitat. Escoltem-ho.
Pero estoy hablando de un chico que está desarrollando y los papás empiezan a ver cosas raras. Bueno, consulten, por favor, y vayan a un profesional. Y ahí se verá a qué se debe. Puede ser que no sea homosexual, que se da otra cosa.
Pero pensar que es una cosa rara, que le gusten las personas de su mismo sexo...
Y para la cultura actual, para una familia es raro. Para una familia es raro.
Para una familia es raro tenir un fill que li agradi les persones del mateix gènere. Què en penseu d'aquestes declaracions?
És evident. Vull dir, jo he fet tips d'aconsellar quan he treballat de tècnic de joventut i he parlat i tenia un grup de joves LGTB i he rebut amb els pares i mares que la primera reacció és veure que és pensar que ha passat alguna cosa, que hi ha alguna cosa estranya. A veure, jo no vull dir que a veure, no, sembla que li estigui salvant el cul amb el papa, eh? I no, res més fora de la intenció. Però, a veure, el raonament que fa, diu, en primer lloc, pels pares ha de ser una cosa rara. Si consulten amb un especialista, l'especialista, si té cara i ulls i és normal, els dirà que no és cap cosa rara i, per tant, els ajudarà amb ells a acceptar el seu fill i el seu fill a viure plenament la seva sexualitat.
Christoph, què en penses d'això?
Un líder mundial que s'expressa sobre la homosexualitat com una malaltia o com un defecte, ma qualche cosa que necessita una correzione, un'aiuta specialistica, psichiatrica o psicologica, significa che non ha legit manuali di medicina e di biologia, di psicologia da voi per i principianti, è irresponsabile. E a ciò conferma che il Papa Francesco esattamente sta in perfetta linea con la dottrina della Iglesia, che è omofoba e che promuove le cure per omosessuali, che anomena persone transessuali come diaboliche. Parola del Papa Francesco, che però non ha di arrivare all'opinione pubblica. E ciò che sta fatto. Papa Francesco disgraziatamente ha coperto la omofobia della Iglesia con una façana di falsa generosità. A ciò, in questo senso, c'è molta più intelligenza emozionale che benessere, che sì, il Papa Presidente, che il suo odio teoretico effettivamente ha trasmesso anche in pratica. Mentre a chi no, a chi odio della Iglesia continua, e a questa diplomatica, sopra la quale io ho un'altra probabilmente visione, a questa diplomatica vaticana, in realtà sta lavorando continuamente con amministrazioni internazionali e nazionali per impedire qualsevol progresso della diritti umani delle persone LGBT, delle donne, eccetera. E lo fa perfettamente, derrera la façana da questa falsa generosità. A chi la grande scuola donava Paolo Freire, l'autore della pedagogia dell'opprimito, a questa avrebbe di essere la lettura di gays, cattolici o lesbiane, a parte che è curioso che Papa mai non ha abbracciato una lesbiana, non è gays, è un altro segnale, che tutto è dentro un sistema sessista, maschilista, un principio, una norma. Tenemos aquí poder opresor, en aquel caso no de una sociedad civil, de la Iglesia, de una religión, asociada a voi, non a anglicans o protestants que exactamente están en camino de una reforma que es histórica, pero asociada a sectas extremistas evangélicas y a ortodoxia, aquests que luitan contra qualsevol progrés de drets humans. El poder de l'opressor, quan pretén suavitzar la propria imatge davant les víctimes, usa la falsa generositat, que mai no la porta a la pràctica.
Catalunya és un dels indrets on el col·lectiu està més protegit per la llei 11/2014, on penalitza l'homofòbia. Moltes vegades pensem en el nostre context o en el nostre continent on s'accepta la diversitat sexual, entre cometes, però l'Església sempre mira cap a una altra banda respecte a països catòlics on l'homosexualitat està castigada amb pena de mort.
No només mira cap a una altra banda, el país de Christoph, tu el desconeixes més, Christoph, a Polònia estan fent veritables barbaritats les jerarquies catòliques.
Aquestes jerarquies simplement exigen el que ordena la doctrina catòlica. No son una excepción y yo personalmente, aquí abrimos un otro discurso, no es cuestión que la iglesia americana o polonesa o húngara son extremistas, no, son la iglesia del Papa Francés y tienen todo el permiso del Papa Francés para hacer lo que fan. El presidente polonés el mes pasado en visita en Vaticano ha parlat nomes de la defensa de la familia davant la, las personas LGBTIQ y ha rebut la benedicción del Papa Francés y admiración per esfuerzos que fa el gobierno polonés, que es un gobierno homófobo y misógino. Això es la veritable diplomacia del Papa Francés. Això es que forma la historia y las otras cosas forman, sí, el nuestro bienestar, es confortan que en realidad la mayoría no ha leído los documentos del Papa Francés sobre homosexualidad y sobre transexualidad, que son exactamente iguales, sino peores, porque Papa Benedetto no ha escrito sobre transexualidad cosas tan horribles como Papa Francés, la sua Congregación para la Educación Católica. Pero de això ningú no sap res i no ha de saber, perquè hem de crear exactamente com en un documental imatge d'un líder que lluita amb forces demoníacas d'una religió com si Christophe no fos responsable d'aquesta religió.
Christophe, una pregunta. Sí. Dius, el Papa Francesc ha dit coses terribles sobre la transexualitat.
Sí.
Podries dir quines?
La primera cosa que es que la transexualidad es un pecado directo contra la creación de Dios, contra el mateix Déu, que es inadmisible de aceptar la transexualidad como un reto de la vida de una persona que ha de tener ayuda y soporte de la sociedad, de la religión, de la familia, etc. Es la exclusión total como un no ser, como un no subjecta. Yo invito a las personas transexuales a leer atentamente el documento del pontificado del Papa Francisco sobre
esto.
Y reflexionar quién ha de ser la respuesta de las víctimas davant a aquest pronunciament.
Jordi,
deixa'm fer una pregunta per això, Christophe. Si, davant d'aquest document, com és que el Papa rep per primera vegada que se sàpiga a un home transexual i la seva dona? Per què ho fa això? Per rentar-se la cara, el que deia en David al començament, una mena de pink washing?
No, per com deia, amb la cita de Paulo Freire,
sí,
per suavitzar la imatge amb la compassió, ajudar les víctimes a ser neutralitzades del sistema. Opressor no existeix sense oprimits, necessita oprimits, ma necessita oprimits que no fan revolució, que no se opondran, que siguin, que ha dit, com una segona classe, com persones inferiors, amb aquest nostre sentiment de ser defectuosos, com ens ha ensenyat l'Església. Però, amb tota la compassió, en realitat, Jordi, tu saps, quan ell parla de la família, en realitat aquesta frase està fora del context en documental. Ell no parla de la teva família o de la meva família.
Ell
parla d'adolescents en la família.
Jordi,
mai no ha parlat del dret de a tenir la família d'un homosexual madur, perquè això no li permet ni la seva convicció personal ni la doctrina de l'Església. La doctrina de l'Església és clara. Un home homosexual, una dona lesbiana, no tenen la maturitat sexual i psicològica per ser pares, ni espirituals ni mares, ni en sentit físic. En aquest sentit, tenen un defecte que no li permette de tenir família. Mientras Papa decía que no hem de posar fora de la família pobres nens que resultan estranys, defectuosos.
Sí, sí, sí. Jordi,
necessita
i Christoph...
l'ajuda de la mare, de la pare i del psiquiatre o del psicòleg.
Jordi i Christoph, hem d'anar acabant perquè se'ns esgota ja el temps. Us vull emplaçar per un proper dia. Crec que el debat és molt interessant i crec que s'han deixat moltes coses per explicar i estarem encantats de poder tornar a rebre-us. No sé si vosaltres accepteu la invitació, però ens agradaria poder comptar...
Amb Jordi sempre.
I tu, Jordi, acceptes aquesta invitació?
I tant que sí, tant que sí. És un plaer parlar amb vosaltres i amb en Christoph, que és un pou de saviesa.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Justo que sia quando la sua testa va giù e tutta la vita gira infinita senza un po'.